sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Segona part del Sempre amb tu d'aquest dimarts. Avui baixem cap als fons del Golf de Sant Jordi, cap a unes aigües que amaguen uns tresors que diumenge passat, per cert, molts calerós i caleres ja van poder veure i que tindran també l'oportunitat aquest pròxim cap de setmana, en la que ja coneixen quarta festa del mar, en la qual hi haurà diversos actes, activitats vinculades amb els vaixells enfonsats davant la nostra costa durant la Primera Guerra Mundial. Avui volem parlar d'aquesta qüestió i dels actes, com és evident, que tindran relació aquest cap de setmana. Per això ens acompanya l'historiador i documentalista submarí Josep Maria Castellví. Què tal, Josep Maria? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut
bon dia
a la ràdio. Ens vam saludar quan va ser convidat com a pregoner de la Candelera 2016. Preludi de tot el que ja podem gaudir, perquè podem dir que ja podem gaudir d'uns tresors que ara sorgeixen a la llum d'alguna manera, no? Surten de l'aigua i es posen ferms a terra.
Allò va ser, bueno, va ser l'inici, com bé dius tu, tot i que això va començar ja fa molts anys enrere, amb un projecte que aquí a l'Ametlla des del primer dia ja es va apostar per això, ja va agradar, va fer il·lusió i jo penso que s'hi va entrar a partir del món de la pesca. Els pescadors van ser els primers que ens van donar un cop de mà per arribar fins a aquests llocs que per nosaltres eren només referències que havíem sentit, havíem escoltat, però no havíem pogut gaudir-les. I poquet a poquet pues, s'ha anat trobant tot el que és la part documental, la part d'imatge, i ara jo crec que ja toca que tothom ho pugui veure en conjunt, no?
Diumenge passat es va fer aquesta inauguració de l'exposició, que homenatja d'alguna manera al centenari de la majoria dels enfonsaments de la Primera Guerra Mundial, i és important, abans en parlàvem, acotar.
Sí, Emma, això, no? És un acotament. És molt important també la unitat del temps, no? Perquè tothom sap que allò comença l'any 14 i acaba l'any 18, i concretament entre l'any 1916 i 1918 és quan se produeixen aquests fets aquí davant. Això és important de tindre-ho acotat perquè almenys no et disperses, no? Perquè podíem començar, tenim barcos de l'època romana, d'acord, tenim barcos de la Guerra Civil, d'acord, i de la Segona Guerra també, però és que no donaríem l'abast. I aquí, en canvi, a la Primera Guerra Mundial hi ha una concentració tan gran i tan espectacular que jo penso que és el que li acaba donant aquesta transcendència que destaca a l'Ametlla o els fons que té l'Ametlla davant de casa seva.
Una transcendència que, com dèiem, ja es pot visitar en l'exposició que hi ha al Centre d'Interpretació de la Pesca, de la qual divendres passat en vam fer ja la presentació una mica de tot el que s'hi troba. I avui volem entrar una mica més en profunditat a la tasca, Josep Maria, teva, perquè podríem dir que ets un dels responsables de que coneguem amb imatge, en fotografia i també en text, en paper, la història del correu, que és el que més en parlem, i per la proximitat de la nostra costa, però de la resta de vaixells que hi ha. I entenc que situar-se, fer una retrospectiva 100 anys enrere, és complicat per tot el que ha passat, el context que hem viscut a casa nostra, també internacionalment, al llarg d'aquests 100 anys, perquè han estat uns anys molt complicats, i això també ha fet que històricament no s'hagi pogut treballar més en profunditat aquesta qüestió fins ara, fa una dècada, podríem dir que es va...
Sí, bueno, potser una mica més d'una dècada. Jo diria que 20 anys pràcticament ja enrere, que és quan comencem a donar-li a investigar-ho, no? A veure, hem de ser realistes també de que aquests fets van passar fa 100 anys, com bé dius. Quan passaven aquests fets era una cosa que durava molt poques hores. Aquí apareixien uns nàufrags que se'ls donava l'assistència que es podia, aquí a la resta de pobles del golf, no? Aquests nàufrags estaven 24 o 48 hores al lloc i després desapareixien, no? I aquell succés sí que quedava marcat amb la imaginació popular, s'havia viscut, però s'anava canviant amb el temps, se modificava la percepció que se'n tenia, no? I després va passar un fet molt més luctuós, que va ser la Guerra Civil Espanyola, que vulguis o no, pues, va fer que hi hagués molta dispersió de la memòria de molta gent del poble també i de tots els altres pobles del país. I després donar-li una Segona Guerra Mundial també com a referent. Bueno, total, fa que aquestes històries acaben passant pues, molt, molt modificades de com van passar en la realitat, i que és el que, d'alguna forma, jo personalment i amb la col·laboració de molta altra gent al llarg d'aquests anys, a finals dels anys 90 vaig començar a tirar del fil, contrastant el que era aquesta imaginària popular, no?, de lo que se parlava, i contrastar-ho i documentar-ho als arxius. La segona etapa, pues, va ser baixar a confirmar que allò que hi havia baix era el que estàvem buscant realment i la tercera part ha set documental en imatges, gràficament, perquè tothom ho pogués veure.
Uns documentals que, per cert, doncs, van formar part, els primers, diguem-ne, del programa El Filo de l'Impossible, ja en la dècada passada, el programa de la 2 de Televisió Espanyola, però que ara, doncs, i per això també que hem convidat avui, tenim més documentació sobre gràfica, amb un, hi ha un primer documental que es pot veure, que es pot observar en aquesta exposició, en una televisió que està instal·lada just al costat.
Sí, realment és un resum, eh? Allò
un resum,
un
clar.
Un documental no és un resum de tot allò. Eh?
De tota la història. Però bé, el format documental de govern
no és... Permet entendre perfectament el que hi ha allà.
El que hi ha al nostre fons, just davant mateix d'aquesta fantàstica maqueta del Correu, elaborada pels amics doncs, del Museu Marítim de Barcelona. Però hi ha un altre documental que... Aquest sí que tindrà una transcendència, que es presenta dissabte a la tarda, que és un documental que a més té accent calero, d'alguna manera, importantíssim, i que a part també ens forma, igual que el llibre de l'historiador local Xavier Figueres quan la Mar Brama, en què ja es parlen dels enfonsaments, ja es parla de la relació, d'alguna manera, entre la gent del poble
les
i els
persones.
Successos, no? Les persones. Aquest documental també és un element importantíssim per entendre què hi feia la gent de la Cala quan passaven aquests enfonsaments o després d'aquests enfonsaments.
Sí, després.
Què se'n feien? No?
Sí, a veure, hem de situar en un context que acaba la Segona Guerra Mundial, l'any 45, l'estat espanyol està a la ruïna, Europa està a la ruïna i no hi ha acer, no hi ha metall. Llavors, què passa? Aquest acer se paga a preu d'or. I on es pot trobar acer perquè tot s'havia gastat entre la Guerra Civil i la Segona Guerra Mundial? Doncs els ulls se posen a mirar cap als vaixells que hi ha enfonsats amb una profunditat fins als 50 metres i que és el que es comença a fer llavors. Què fa això? Que aquí a la Cala hi ha aquí una sèrie de vaixells, com que és l'epicentre del golf, hi ha una sèrie de vaixells propers amb una profunditat assequible pels bussos, en el seu origen bussos, i posteriorment els homes rana que li deien llavors, els submarinistes, no? Els escafandrers, no? I això fa que, que sigui un punt d'atracció d'aquestes empreses que es dediquen a desballestar aquests vaixells amb un gran cost físic i amb un gran desgast de la gent que hi baixava, perquè estem parlant d'un... Realment era èpic allò que feia aquesta gent, no? Llavors això es crea aquí pues, un punt de referència pel que és el desballestament de vaixells de la Primera Guerra Mundial, que és dels que més n'hi havia, però no només de la Primera, sinó que després acaben sent també els de la Segona, que n'hi ha un parell a prop del Delta de l'Ebre, a prop de la desembocadura del riu, i tot això acaba creant pues, això, un micro, com ho diríem, podríem dir un micromón, una microeconomia que acaba donant vida a una sèrie de famílies, complementant pues, el que era el món de la pesca, que és el que tradicionalment s'havia nodrit la gent del poble.
Parlem del documental Històries del ferro, els bussos ferrovellers a la Cala, en especial els testimonis de tres persones, una de les quals encara...
Sí,
viu.
Sí, està entre nosaltres i encantat, no? La setmana, bueno, el cap de setmana, en la presentació, amb el que era la inauguració de l'exposició, encara vam estar xerrant una estona, l'Antonio Cabal, gran persona i gran bussejador en el seu temps, també. Això, el documental va sorgir realment, també torno als orígens de tota aquesta aventura dels barcos, no? Ara fa 20 anys, quan vaig començar a investigar, vaig contactar amb el Paco Rana, amb el Francisco Blay, i d'arrel d'això doncs, van sorgir un munt de temps d'entrevistes que li vaig fer, però no pensant tant en la seva feina, que això va sorgir després, quan te'n dones compte del que tens gravat, sinó que ell me donava informació dels vaixells. No? Però curiosament va sortir tanta informació, o més de lo que feia ell, que era dels vaixells. A partir d'aquí te'n dones compte de lo difícil que era allò que feien i de la repercussió que tenia allò que feien a nivell de que eren uns pioners del món del busseig. No? I els teníem aquí a la vora, no? A partir d'aquí tirem de lo que explica ell i amb les seues explicacions de l'Antonio Cabal. Altres referències que tenim al poble, com l'Aniceto López, que era un bus clàssic que inclús participa en una filmació d'un llargmetratge a Hollywood, a l'Este de Java. O no, a l'Est de Java. Te'n dones compte que era una casta especial, era una gent especial allò, no? I de tot això he fet aquest, bueno, un curtmetratge, és mitja hora, però que amb les seues històries, les seues vivències i imatges antigues del poble i del seu treball, i imatges també dels vaixells com estan en l'actualitat, podem fer un seguiment de com era aquella vida tan especial i tan aventurera.
Un documental que entenc que és una mica diferent dels que havies fet fins ara, m'imagino, perquè aquí hi ha testimonis, hi ha històries humanes, hi ha alguna cosa més que la història humana, que evidentment hi havia lligada també als enfonsaments, però clar, el context d'avui en dia és
diferent. Jo ja n'havia fet ja algun tipus de documental autobiogràfic, no? de gent... Eduard Tanmell havia fet també una cosa amb ell, de les seves aventures, no? Sí que és cert que del que s'havia fet aquí davant ens en sortim per primer cop del vaixell en si mateix, del naufragi en si mateix i anem a buscar el post, no? El posterior al naufragi. Què se'n fa d'aquell naufragi a partir d'uns personatges peculiars, no? Que eren els bussos xatarrers o ferrovellers. I jo penso que li dona té una connotació humana molt bonica. A mi em fa molta il·lusió fer-lo.
Documental que es podrà veure dissabte a les 6 de la tarda a la Carpa, que s'instal·larà just al Port Pesquer, allà doncs, on hi haurà tota aquesta festa del mar, i que després també es podrà veure a la sala dedicada al cabur i als enfonsaments al Centre d'Interpretació de la Pesca dins d'aquesta exposició, com comentàvem. Allà podrà veure doncs, la feina, diguem-ne... videogràfica, en vídeo doncs, de Josep Maria Castellví. Per cert, Josep Maria, és important aquest llegat, d'alguna manera, deixar rastre i deixar constància de la història de persones que es jugaven la vida. Al final era així i era una etapa complicada. Però també és important deixar marca del centenari de l'enfonsament del Correu, tot i que es produirà al desembre. Sí que és cert, doncs, que sé, els actes commemoratius d'alguna manera ja és l'any en si mateix. I el mateix dissabte, però al matí, cap a 12:15, 12:30, hi haurà un acte simbòlic de commemoració en el que s'instal·larà doncs, una placa al Correu, al cabur,
sí, serà una, fent
un homenatge,
serà,
no?
Serà un acte simbòlic, realment, és només deixar una mica de record de forma material, que de fet el record ja el tenim allí, perquè els vaixells estan allà i continuaran estant durant molts anys, per sort. El que sí que és una placa, pues, commemorant pues, aquest centenari, no celebrant, perquè no és agradable celebrar pues, que allí va haver morts, en general, els altres vaixells també, i el que sí que se fa pues, això, deixar constància per la gent, pels bussejadors que baixin a baix, que ho tinguin visualment quan ho trobin això, que algú ha recordat pues, aquests fets i aquests successos, no? Per mi realment la història és fora, eh? En aquest moment l'important és l'exposició. Uh-huh. La placa és emotiu, és simbòlic. Ens agradaria, si podem trobar la forma tècnica, de que es pugui emetre inclús en directe.
En directe.
Ens agradaria. Estem patullant amb aquest tema a veure si ho podem aconseguir.
Sí, perquè són uns quants metres de distància. Si fos en costa, m'imagino que seria encara més fàcil, no? La cobertura mòbil avui en dia ho permet tot, no?
Sí, bueno, a veure què aconseguim fer.
Mirant com ho podeu aconseguir, però sí que és cert doncs, que si no tindrem el vídeo, això és per suposat.
Ah, no,
eh?
Això sí, per descomptat. Després la gravació hi serà en
la fotografia
directe,
que deixarà rastre d'alguna manera d'aquesta placa,
claro.
Que s'hi instal·larà. De fet, entenc que és un homenatge per aquest i per la resta d'enfonsaments de
la
Sí,
és genèric. Aquest perquè és el que està més proper, evidentment, està a 54 metres i per tots és molt més fàcil de situar-ho aquí i perquè hi arribarà molta més gent que els altres vaixells, perquè a partir d'aquesta cota ja és més difícil que els bussejadors hi arriben, no? Però és un homenatge a tots els vaixells i als mariners que hi van morir, clar, lògicament.
Un correu que fa 100 anys que està al fons dels nostres mars, quants anys li queden?
De vida, de l'estructura, jo crec que el segon centenari el veuré, però no crec que aguanti tampoc 100 anys més una estructura, perquè pensa que el ferro fa 150 anys que està navegant pels mars, realment. El ferro com a estructura principal de construcció, el rovell, les incrustacions orgàniques, el delta de l'Ebre és especialment ric en vida i en nutrients, no? Això fa que hi hagi molta incrustació d'ostres, sobretot, no? D'aquests ostrons. Això fa que el pes aquest afegit a l'estructura ja afeblida pel rovell fa que aquests vaixells estiguin implosionant. Implosionant vol dir que s'estan plegant en si mateixos. Això ho observem a tots els vaixells. Llavors, això donem-li una vida de 100 anys més, suposo. Són molts anys, vist des de la nostra perspectiva.
Suposo també que tots els anys que hi rondes per aquest correu, perquè ja has fet inversions, no sé si les tens comptades, però més d'un centenar?
Al correu? Sí, home, jo crec que 200 i pico deuen de caure per aquí.
Que es diu molt aviat, però...
Sí, home, però són molts anys també.
Són molts anys al darrere. Suposo que també has degut veure el canvi, d'alguna manera... Entre
lo que ara,
exacte, entre el que ara sí, veus i del que hi havia.
Sí, hem anat notant que s'ha anat trencant, sobretot, a veure, aquí també hi ha fet efecte pues, les xarxes que han passat, que en un moment determinat arrenquen una peça, arrenquen una altra, això és normal, està allí, vull dir, les barques també fan la seva feina, lògicament. També hem notat pues, això, que en algun moment que es trenca alguna peça o alguna estructura, a lo millor es desencaixa la proa, que això sí que ho hem vist amb els anys, com s'ha anat desencaixant la proa com l'havíem vist inicialment, i bueno, això forma part de la degradació natural del material.
Degradació per un costat, però per l'altre un biòtop que s'ha
creat
allà, no?
Esclar, tots aquests
punts
acaben sent punts de vida. És és habitual que els pescadors mos pregunten i com està posat, i hi ha llangosta, i això ens hi trobem sovint quan estàs amb ells, no? És normal, per a ells és el seu punt de referència i és un lloc extraordinari per caçar, perquè s'hi fa molta vida, com bé dius tu, perquè hi ha un refugi de peix petit i això porta el peix gran, i tot això és un ecosistema en si mateix, no? Dins d'uns fons tan sorrencs com aquests i de fang.
Aporta, diguem-ne, aquesta,
sí,
aquesta,
sí,
vida.
Aporta aquesta vida, són biotops, és el que dius tu al començar.
Com hem explicat, aquest dissabte hi ha dues activitats importants relacionades amb aquesta festa del mar i en especial al centenari dels enfonsaments durant la Primera Guerra Mundial. 12:30, sortirà doncs una goleta on hi haurà les autoritats i on es farà, com dèiem, aquesta immersió per instal·lar una placa commemorativa al correu. No sé si això serà feina fàcil o no, això suposo que els que esteu habituats ja...
No és especialment difícil en aquest cas.
Perquè ho fareu en una zona de fàcil accés, entenc, no? Serà...
Ah, perdona, el?
A una zona de fàcil accés, em refereixo.
Sí, sí,
no?
Sí, ho intentarem deixar la zona a la coberta, perquè tothom ho pugui veure, perquè si ho amaguem després això no veurà ningú.
Serà complicat. I intentarem veure com ho fem això perquè es pugui veure i que tota la gent també pugui
veure.
Aquest moment, d'alguna manera. I també, a la tarda a les 6, al Port Pesquer es farà aquesta estrena del documental Històries del Ferro, els bussos ferrovellers a la Cala, un punt que també ens aportarà una mica més, no? de la nostra història com a poble i de les històries de persones del nostre poble que es van jugar la vida anys enrere i que van fer una tasca que aquella època doncs era...
Bueno, recuperar oficis també.
Recuperar oficis també, d'alguna manera. Tot plegat, després també ho podran veure al Centre d'Interpretació de la Pesca en aquesta exposició que commemora el centenari dels naufragis durant la Primera Guerra Mundial d'embarcacions com el Correu, però moltíssimes altres i que poden veure aquest cap de setmana també i fins a l'estiu. Tots els dies doncs allà estarà oberta aquesta exposició. Josep Maria Castellví, t'agraïm que ens hagis acompanyat aquest dimarts al Sempre amb tu. Ens en retrobem el cap de setmana. Sabem que hi haurà moltíssima activitat i moltíssima vida al nostre recinte portuari, al moll de la Cala, i per tant allà ens hi trobarem. Gràcies per haver-nos acompanyat.
I ara un plaer. I fins a propera. Aquí estic com a casa.